Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Tornem a parlar de música. Comencem, com sempre, amb aquests programes sempre són més alegres si es comencen amb la música que ens porta el Lluís Cabal. Bon dia.
Molt bon dia, Albert. Com estàs?
Vam descobrir per sobre, encara ens queda molt, l'organització d'una orquestra, que és tot un món. Avui continuem, eh?
Sí, és tot un món i és un instrument. Una orquestra sinfònica és un conjunt de músics amb els seus instruments, però de per si és un instrument també, i a part és una organització amb tota la seva estructura, amb tots els seus càrrecs, i bueno, doncs una mica el que estàvem descobrint l'altre dia. L'altre dia ens hem despedit amb això tan bonic que estem sentint, que és la Suite Holberg de Grieg, i aquí fèiem referència a l'orquestra de corda, eh? Perquè vam dir que una orquestra simfònica és un conjunt d'instruments que té els tres grans grups, eh? Té el que és l'orquestra de corda, o sigui, un grup de corda, un grup de vent, en el qual hi ha vent fusta i vent metall, i la percussió. El conjunt d'aquestes tres seccions és el que anomenem orquestra sinfònica. Si no hi ha aquestes tres seccions, no és una orquestra sinfònica.
Vam dir que actualment la diferència entre sinfònica i filarmònica era el nom.
Sí, la diferència entre sinfònica i filarmònica, de fet, estructuralment no n'hi ha cap. Originalment n'hi havia hagut. Originalment s'utilitzava el mot sinfònica per determinar aquesta estructura, i quan aquesta orquestra era més gran, s'utilitzava el nom de filarmònica. Actualment no. Actualment no hi ha cap diferència entre una orquestra... Tècnicament no hi ha cap diferència entre una orquestra sinfònica i una orquestra filarmònica. El que passa que són dues nomenclatures diferents que s'utilitzen per quan, en un cas concret, per exemple, hi ha dues orquestres que porten el mateix nom, com vam dir, per exemple, jo què sé, la Filarmònica de Viena, no? Doncs hi ha la Filarmònica de Viena i la Simfònica de Viena. Són dues orquestres diferents de Viena, no? I llavors amb això
escolta,
ho diferenciem.
Hi ha rivalitat com a la Colla Vella i la Colla Jove dels Xiquets de Valls, per exemple? Hi ha alguna... La gent és d'una o de l'altra?
Bueno, a veure, aviam.
Potser ens estem posant aquí en un...
No, és un tema molt... M'agrada molt que m'ho preguntis, perquè, de fet, jo penso que en el món de les orquestres, com a tot arreu, hi ha certa... Més que rivalitat, jo diria... No m'agrada dir competència, perquè és un mot que a mi no m'agrada gaire, però sí que d'alguna manera hi ha una mica de fricció, aviam. No qui ho fa més bé, sinó aviam qui... Jo penso, aviam qui és més agosarat o qui és més fidel a la música, no? Però sempre jo penso que, de fet, una cosa és la competició, la competència, com li vulguis dir, externa, no? I que jo penso que afecta més el públic en si. Seria una mica, jo sóc més d'aquest o de l'altre, però, en definitiva, les orquestres, tots som el mateix, no? I, a veure, nosaltres les orquestres tenim la nostra associació d'orquestres i de fet, estem... Sempre defensem o busquem o cerquem les millors solucions, doncs, per desenvolupar la nostra feina i per fer música, no? Amb la qual, a veure, sí que som competència, però alhora som el mateix gremi, vull dir que aquesta rivalitat seria més teòrica que pràctica, jo diria, eh?
No, és que és una forma, a vegades, en aquestes coses, a nivell local, és difícil d'entendre-ho si no ets de la ciutat, no? Que dius, home, tampoc em sembla que hi hagi una gran rivalitat, però que en realitat sí que pot passar, no? Que no sana, pot ser sana, no? Però vull dir...
Home, sí, és clar, això ja toca factors emocionals, no? Quan entres en aquest registre, no? Però sí, és clar, segur, i segur que que, i sobretot jo penso que en les grans orquestres, eh? I a les ciutats on hi ha aquestes grans orquestres, jo no ho conec, eh? Però estic segur que hi ha els sectors, no? Diríem d'alguna manera. Però bueno, també a veure, penso que aquest tipus de competitivitat el que fa és enriquir, no? Enriquir l'activitat i enriquir el món de l'art, d'alguna manera, no?
Vale, bé, doncs, ara que t'he interromput, ja podem tornar a...
Sí, tornem. No, escolta, ja saps que, i a més a més, ja ho hem dit tu i jo moltes vegades, m'agrada molt que em posin les preguntes perquè sovint jo corro el risc de pensar que... d'explicar les coses perquè puc pensar que la gent, que el públic en general ja les entén, no? I em va molt bé que tu sempre em tornis una mica a terra, no? Em tornis a fer tocar de peus a terra, dient, vale, sí, molt bé el que expliques, però això que dius, què, no? I d'alguna manera això sempre fa que als oients doncs, també se'ls puguin clarificar conceptes. Bé, com dèiem, vam fer l'orquestra de corda. Ara, mira, posarem un moment un fragment de l'altre fragment que vam posar d'orquestra de corda, que és el número 2.
Ai, veus? Se'm portes hits, eh? Això sí que...
Va, aquest, quan parlem d'una orquestra de corda, ja t'ho vaig dir l'altre dia, aquest no pot faltar, eh? La serenata nocturna de Mozart no pot faltar. Una obra, si em permets un moment, i aquí som, una obra que jo convido a tothom que escolti el programa, que s'escolti aquesta obra sencera, perquè és una obra que passa per ser una obra molt frívola, i en realitat és una obra realment conceptualment molt ben elaborada per Mozart. Això ja en parlarem un dia, ja ho farem l'exemple pràctic perquè avui no és el tema, però és una obra que la pulsació interna de la música, la respiració, el tempo, o sigui, diem la pulsació, que en diem els músics, dels quatre moviments és la mateixa. No vol dir que els quatre vagin igual de ràpid, eh? Perquè en els temps lents aquesta pulsació és subdividida, vol dir que es duplica per dos. Però la base rítmica, per entendre'ns, perquè tothom ho entengui, la caixa de ritmes, per dir-ho d'alguna manera, el ritme bàsic, sempre la pulsació és la mateixa. Tu pots agafar des del principi del primer moviment fins al final de l'últim moviment i amb la mateixa pulsació. I això no és casualitat, eh? Les coses que feia Mozart no les feia mai per casualitat. Això està pensat. Hi ha qui diu que com que Mozart era masó, era de la lògia masònica, això té un significat, però més enllà d'això, però bé, aquí no entrarem, ja no entrarem, eh? Però...
Dels masons és tot un món de conspiració en el qual ningú acaba d'entendre ni quina és la conspiració, eh? És una...
Bé, jo t'he de dir que és un món que desconec del tot, per tant no puc opinar. L'única cosa que sé és que teòricament, no sé si fins a quin punt és veritat, teòricament és una associació, per dir-ho d'alguna manera, que el que defensa és la llibertat de pensament. Independentment de l'origen, les creences i tot això, no? No ho sé perquè jo és l'única cosa que sé. M'ho va explicar una vegada una persona que era entesa en el tema i això em va quedar. A partir d'aquí, la veritat, no sé més. Però bé, tornant al tema, estàvem sentint això d'orquestra de corda. Està molt clar el que és l'orquestra de corda. Com dèiem, a més l'orquestra sinfònica és una evolució lògica a partir dels conjunts instrumentals d'èpoques precedents, no? Més antigues i menys determinades. A mi m'agrada molt fer una comparativa que jo crec que ajudarà a entendre. I la comparativa la farem amb la pintura. Saps que a mi m'agrada molt comparar la música amb la pintura perquè penso que, malgrat són una és art plàstica i l'altra és música, és so, comparteixen moltes coses, sobretot, i en la seva evolució, en la història, han compartit moltes ideologies i moltes tendències, no? I antigament la pintura, per exemple, era el que era important era el missatge. És a dir, sobretot en la pintura religiosa, que és el més antic que coneixem, no? Doncs, per exemple, quan es volia parlar de la grandesa de Déu, es dibuixava un Déu molt gran, no? I tot l'altre molt petit, no hi havia profunditat. Però sí que la importància del missatge era aquell i prou, no? Arriba un moment en què el que és important no és només el missatge, sinó el vehicle o el missatger d'aquell missatge. És a dir, no només és important que Déu sigui gran, sinó que potser Déu ha de ser proporcionat, o ha de ser lluminós, o ha de tenir unes característiques més complertes que no pas aquella grandesa que tenia. Amb la qual cosa, aquest vehicle de transmissió ja necessita unes tècniques diferents, uns colors, uns matisos diferents. Li passa el mateix a la música. Ja, la música, originalment, el que era important era el que sonava, no? Independentment de si ho tocava un violí o una flauta. Quan la música ja s'especialitza més és quan els compositors necessiten ja que aquella frase la digui concretament la flauta, perquè si la toca un violí sona diferent i aquell timbre ja no és el que vol per aquella frase concreta. Entens? Per tant, una mica per això neix l'orquestra simfònica, per estructurar aquesta paleta de colors que té el pintor, doncs aquesta paleta de colors pel compositor és l'orquestra. Bé, passant ja al grup següent, perquè si no anem bé, eh? Sí. Però si no ens passarà allò, que ens passa sempre. La següent secció que tenim a l'orquestra simfònica, com hem dit, és el vent. La secció de vent. Quan jo dic instruments de vent, tothom li pot venir al cap 1, 2, 3, 4, 5, 10 instruments de vent. Tothom sap el que és un instrument de vent. Però en l'orquestra simfònica, bueno, en l'orquestra simfònica i en el món de la música, sigui popular o sigui allò que no m'agrada dir, que és clàssica, doncs en el món de la música els instruments de vent es divideixen en dos grans grups, que són els instruments de fusta i els instruments de metall. I ara aquí ve aquella famosa... Els instruments de fusta són la flauta, l'oboè, el clarinet i el fagot. I ara ve aquella famosa pregunta. Com és que la flauta és instrument de fusta si està construïda de metall? Perquè una flauta és de metall.
Originalment devia ser de fusta, home.
Sí, però originalment era de fusta. Però aquesta subdivisió entre fusta i metall no ve tant pel material en el que estan construïts els instruments, sinó per la forma en com es produeix el so. I ara ho explicaré. En els instruments de vent fusta, com hem dit, doncs serien la flauta, l'oboè, el clarinet, el fagot. En la música més popular, doncs, per exemple, la gralla seria un instrument de vent fusta.
I de tortura. I de tortura, també.
Bueno, tot depèn. Els instruments són un plaer o una tortura, depèn de mans de qui estan.
No, clar, però és com que els instruments de vent, si són mal tocats, són especialment dolorosos.
Bueno, hi ha una dita que diu que no hi ha pitjor veí que un estudiant de violí.
Això
també s'ha de tenir. També s'ha de tenir clar, però... Però sí, si més no, pels decibels del so, sobretot si és un instrument de metall.
Jo sempre he pensat que si mai un fill meu vol ser músic, m'agradaria que toqués la tuba, és?
La tuba, sí.
Sí, una d'aquestes xarangues gegants. Això em faria molta il·lusió.
Bueno, sempre, home, jo, a part de la il·lusió que et pugui fer tu per el que et pugui agradar aquest instrument, a mi la tuba t'he de confessar que és un dels instruments que m'agrada més, perquè a mi m'agraden molt els instruments greus. Jo penso que si jo ara tornés a estudiar música, segurament estudiaré un instrument greu. Si tornés a començar,
Ara no tornaries a començar, no, ja?
Bueno, mai és tard, Però els instruments greus per mi són els que determinen la base, són els que sempre estan sustentant la música. I jo això ho trobo interessantíssim. I realment, en el moment de fer música, jo sempre penso que els que estan fent els greus són uns privilegiats, no? Perquè estan realment sobre el que estan fent ells, s'està construint tot, no? Diríem que els violins estan a la terrassa, no? Estan a dalt de tot, al terrat, i estan veient estan veient les vistes, però els de sota ho estan aguantant tot, no? Són els que fan que els de dalt puguin tenir bones vistes. I això conceptualment és molt, molt bonic, trobo jo. Doncs, com dèiem, els instruments de vent fusta normalment tenen una llengüeta, que pot ser una sola o pot ser doble, una doble llengüeta, que vibra i que és la que produeix el so, a través del tub. La flauta no té una llengüeta, però aquest efecte de vibració el dona el rebot de l'aire quan entra dins del tub. El flautista emet l'aire en una posició vertical i a través de la flauta l'aire es transforma en un canal horitzontal. I aquest canvi és com quan bufem dintre d'una ampolla. Saps quan bufem una ampolla que sona? Doncs és aquest efecte. Llavors, bàsicament podríem dir que els instruments de vent fusta, estiguin construïts o no amb fusta, la característica principal és que tenen algun element vibrador, algun element que vibra, sigui senzill o sigui doble, que és el que produeix el so. Aquesta vibració de l'aire, perquè en realitat quan vibra una llengüeta el que està fent vibrar és l'aire, aquest aire passa per un tub i aquest tub té diferents forats. Llavors, a base de tapar o escurçar forats, el que estem fent és allargar o escurçar la llargada de vibració d'aquest aire. Si destapem tot, doncs és evident que l'aire vibra amb un circuit més curt. Si tapem els forats del tot, perdó, l'aire vibra en un circuit més llarg. Amb la qual cosa, com que te'n recordes allò de Pitàgores, una corda més llarga a igual tensió, una corda més llarga, so més greu, una corda més curta, so més agut, doncs passa el mateix amb el vent. Una columna d'aire més llarga, so greu, una columna d'aire més curta, so més agut. I aquest és el principi. Al final, els principis físics que regeixen la producció de la música, la producció del so, són senzillíssims, Jo sempre no em cansaré mai de dir-ho. Pitàgores ja els coneixia, i no només els coneixia, sinó que els va teoritzar i els va matematitzar. Els hi va posar valor matemàtic a tot això que estem parlant ara. Un senyor que fa, si no m'equivoco, que 700 anys abans de Crist, no? Podríem dir, Pitàgores, la que era.
És allò que no som capaços de mesurar les magnituds. És a dir, sí. No ets conscient de què significa que faci tants anys. O sigui, dius, abans de Crist, tampoc fa anys, però no, és que pensa que són 700 anys,
sí.
Molts anys.
Estem molt enrere, és a dir, i això no, ens hauria de fer pensar molt, com a societat moderna que som i tan tecnificada, ens hauria de fer pensar molt de com, mira, Pitàgores, del 569 abans de Crist al 475 abans de Crist. O sigui, ens hauria de fer pensar molt. A més, va viure molts anys, Pitàgores. Ens hauria de fer 94 anys va viure. És una animalada per l'època. És moltíssim. Són tres vides de l'època. Però ens hauria de fer pensar molt de com sense cap tipus d'artilugi eren capaços d'arribar a les conclusions i als càlculs que arribaven. L'òrbita terrestre ja va ser determinada en aquella època, també. Vull dir, estem set segles abans de Crist. Vull dir que és molt fort, o sis segles abans de Crist. Vull dir que hauríem de pensar-hi molt en això. Però, tornant a la música.
Sí, com dèiem? Mira que et dic que crec que deies, no, avui sí que tindrem temps, jo crec
que... No, sí que tindrem temps, sí, Albert, l'hem de tenir. Mira, això que estem sentint és una obra que es diu Excursion, de Patrick Glynn, i és una obra per una formació exclusivament d'instruments de vent fusta. Passem a l'altra secció de vent metall. I el vent metall, com dèiem, doncs, aquí sí que la majoria d'instruments són de metall, i aquí el principi de producció del so és molt diferent dels instruments de vent fusta i és un únic sistema de producció de so, que és, en realitat, el so es produeix, com dèiem abans, els instruments de vent fusta tenen una llengüeta que vibra, no? Tenen una llengüeta simple o doble que vibra i el que sentim és la vibració de la llengüeta. En un instrument de metall el que sentim és la vibració dels llavis de l'instrumentista. És a dir, l'instrumentista posa els seus llavis en una boquilla rodona on li queden els llavis enganxats, tapats, o sigui, envoltats, i a través de és aquest efecte de... Saps quan ens posem els dits aquí, els dits en cercle davant de la boca i fem... Els nens et diuen fer pets d'això, Els nens petits, doncs fas pets amb els llavis i aquests pets són el so que sona a través de... És el que sentim. Llavors, clar, aquí està... Aquests instruments, tornem a lo mateix, pel principi bàsic de tub més llarg, tub més curt, doncs el so sona més... més agut o més greu. Hi ha una cosa que també s'ha de dir, i això és física pura també, no sé si recordes, ara ja fa molt temps, però quan vam parlar d'aquello de què parlem de quan parlem d'harmonia, que parlàvem de els sons, els harmònics que composaven una nota. Tocàvem una nota, però en realitat una nota no era una nota, no era un so sol, sinó que era un conjunt de sons. Altra cosa que tocàvem una nota i es desplegava tota una gama de sons que eren els que conformaven aquella nota, el que li dèiem els harmònics, que si parlem amb la nota do, era do, do, sol, do. O sigui, tu quan tocaves un do, en realitat sonava un do, un sol, un do, un mi, un sol, un si bemoll, un do, i a partir d'aquí l'escala cromàtica. Doncs aquests harmònics, que dèiem do, do, sol, do, és també el que sona quan tu toques amb una boquilla un instrument de metall. És a dir, tu amb els llavis no pots fer totes les notes. Amb els llavis només pots fer els harmònics concrets d'una escala. En principi, si aquell tub és un tub de do, doncs tu podries fer els harmònics de do. El que passa és que llavors han inventat un sistema de vàlvules i pistons que el que fas és que allargues i escurces el tub, o, per exemple, seria més fàcil d'entendre amb un trombó de vares, que l'instrumentista escurça o allarga la vara, saps? Això és molt gràfic.
Sí, això és molt gràfic.
Doncs, què fa l'instrumentista quan escurça o allarga el tub? En realitat està canviant el to d'aquell tub, amb el qual l'instrumentista fent els harmònics d'un altre to pot fer totes les notes. És a dir, en un instrument de metall, l'instrumentista, quan fa una escala, en realitat està fent harmònics de diferents tons. I això, amb clar, això és amb el que fa l'escala.
Jo crec que la flauta, més o menys, i això tothom té molt més o menys clar com funciona. És a dir, que si fas determinada cosa, doncs se sent... Però precisament amb el vent metall, la trompeta, que dius, com coi ho fan per fer tants sons amb tan pocs botons?
Mira, espera un moment, farem una cosa. Posarem en un moment el número 4 i ara et contestaré la teva pregunta. El número 4 és precisament una obra molt coneguda, a més, ja ho veureu, i és per grup de metall. això que estem sentint és, com heu sentit, és un medley de West Side Story, de Bernstein, tocat per un grup de metall. Com tu em preguntaves, que com una trompeta fa tantes notes? Una trompeta que en principi té tres pistons, els tres botons que toquen, quan tu toques, n'abaixes un, ara no sé quin és quin, això no sóc tècnic jo en la matèria, però sé que funciona així. Quan empitxes un avall, el que fas és que aquell so que tu estàs fent s'abaixa mig to. Quan pitxes un altre, deixes en aquell. Hi ha un és de mig to, un és d'un to i un altre és d'un to i mig. I fent combinacions entre els tres, pots fer mig to, un to i mig. Si fas un to i mig i el de mig to, n'estàs fent dos. Si fas el d'un to i mig i el de to, fas dos i mig. I si fas tots tres, fas tres tons. O sigui, és una combinatòria dels tres pistons constantment.
Però,
per
fer,
per baixar, per abaixar.
Un moment, Lluís, un moment. Que jo ja saps que sóc una mica totxo. El soroll depèn del que fa el trompetista amb la boca i després amb les mans l'única cosa que fa és pujar i baixar el so. El
baixar.
To.
En l'instrument de metall, baixar. Només pot baixar. Pujar no pot. Quan l'instrumentista fa un so, amb els llavis fa un so, amb els pistons el que pot fer és aquell mateix so, abaixar-lo mig to, un to i mig, dos tons i mig o tres, amb la combinació dels pistons. El trombonista fa el mateix en comptes de apretar pistons allargant la vara, però fa el mateix el trombonista.
Val,
però...
o sigui, que en realitat el sol dictamina el que fas amb la boca i no el que fas amb les mans, per dir-ho així. L'essència, l'origen.
L'origen sí, l'origen el so, o sigui, la combinació de pistons no canvia en res el so original, canvia l'alçada del so, baixa, però el so propi l'està fent sempre els llavis de l'instrumentista. I amb la combinació de pistons, tu varies l'alçada d'aquell so, no el volum, sinó l'alçada, ni tampoc el timbre, només l'alçada, la nota, de mig to en mig to, des de la nota original fins a tres tons més avall. El mateix fa la tuba, el mateix fa la trompa, el mateix fa el trombó, però el trombó, en comptes d'apretar pistons, allarga la vara i el que fa és això. Sempre l'únic que pot fer un instrumentista de metall és a partir de la nota donada a baixar-la, mai a pujar-la. Per a pujar-la n'ha de fer una altra més aguda, ha de fer un harmònic més agut i llavors també fer aquesta combinatòria. Per tant, és complicat, El que passa que, al final, com tot, doncs, però no hi ha una nota que dius, mira, apreto aquest pistó i és un la. No. Tot sempre és una combinació d'aquest so original i anar-lo baixant amb aquests pistons. En tot cas, no sé, un dia, si voleu, portaré un especialista que ens ho expliqui millor. Però va per aquí, això, Com dèiem, els instruments de percussió, de metall, de vent metall, serien més propis de la música sinfònica, serien la trompa, la trompeta, el trombó i, com deies tu, la tuba. Bé, ara ens queda un altre grup, que és la percussió. La percussió es divideix en dos grans grups. Els instruments de so determinat, que en diem, i els instruments de so indeterminat. Què vol dir això? Els instruments de so determinat són els instruments de percussió que fan notes. Notes, o sigui, fan un do, un re, un mi, un fa, un sol, fan notes, pròpiament notes, que es poden sentir, que es poden determinar, que poden fer melodies, encara que sigui complicat, però que poden fer melodies. Per altra banda, tenim els instruments de so indeterminat, que són els instruments que sempre produeixen el mateix so, que el que es busca quan sonen no és que facin una nota concreta, sinó un efecte concret. Aquí diríem, per exemple, el bombo, els plats, la caixa, el triangle, això serien instruments de so indeterminat. I les timbales, per exemple, o un vibràfon, o el que en diem un xilofon, per exemple, això sí que serien instruments de so determinat, perquè podem fer determinar quines notes pròpiament fem. Ja veuràs, sentirem ara una obra molt curiosa, una obra molt coneguda, no dic quina és, tocada per un conjunt de... únicament, el que sona són únicament instruments de percussió, de so determinat i de so indeterminat. Escoltem-ho. Thank you.
però no sabia que això es podia fer només en percussió.
Home, sí, esclar, aquí està la gràcia no només del que toca, sinó del que fa l'arranjament. Aquí hi ha algú que ha fet aquest arranjament per aquest conjunt de percussió i, bueno, ja ho sents com sona, no? La veritat és que no hi falta de res, vull dir que no desmereix gens, el fet de ser... De no estar tocat amb una orquestra sinfònica, vull dir.
La gent que fa coses molt curioses, sí.
Sí, home, és que aquí està la gràcia, és que hi ha gent que en sap molt de música, i que saben agafar una obra i donar-li la volta. Bueno, tornem al mateix, com els pintors, saps? Hi ha pintors que són capaços d'agafar una... Jo em meravello que siguin capaços d'agafar una cosa en blanc i fer-hi alguna cosa allà, no? Doncs imagina't, hi ha músics que fan el mateix. Bé, quan ajuntem el vent metall, el vent fusta, el vent metall i la percussió, no tenim una orquestra sinfònica, perquè no hi tenim cordes, sinó que tenim el que anomenem una banda. I una banda sona així. Escoltem el següent.
Aquí t'has lluit,
Home, jo trobo que aquest tipus de música amb una banda sona meravellosament bé. A més, això és una gravació de la Banda Sinfònica de Madrid, que és una grandíssima banda, una banda a nivell internacional, i no podíem... No, és que jo sóc un gran amant de la sarsuela. Jo això doncs és un fragment de la Calesera. També les bandes sinfòniques poden tocar també repertori clàssic i amb sorpresa, Mira, ja veuràs, escoltem el següent. Bé, com veus, comença com Beethoven, però ja és...
Aquí un sorprès, ja una sorpresa amb el ritme.
Bé, escolta, ja hi som. El temps no és mai el nostre amic. Bé,
no.
Doncs ja que hem parlat d'una orquestra sinfònica, vam parlar l'altre dia d'orquestra de corda, hem parlat del vent, de la percussió, del que és una banda, i ara, bé, doncs ens despedirem, ara escoltarem ja per acabar. Com dèiem, una orquestra és molt jerarquitzada, eh? O sigui, a part de la música, doncs hi ha el director, hi ha el concertino, que és el primer violí, que és la mà esquerra del concertino, cada secció té els seus solistes, els seus assistents, i el que en diem el tuti, que traslladat al català seria una mica la tropa, eh? El tuti és la tropa, és el soldat ras, que hi ha en una orquestra. Però bé, i ara, ja que hem parlat de l'orquestra sinfònica, ens despedirem escoltant una obra, una magnífica obra, que per mi és un exemple de gran orquestració per orquestra sinfònica. Maurice Ravel va escriure una obra per piano a quatre mans, que es diu Quadres d'una exposició, i Modes Mussorgsky li va agradar tant aquella obra que la va fer per gran orquestra, i el mateix Ravel sempre deia que li agradava més la versió de Mussorgsky que la seva.
Això està bé, això està bé.
I per poder sentir realment una orquestra sinfònica on no hi manca cap instrument, no hi manca de res, i està brillantment orquestrat i molt ben pintat aquest quadre musical, doncs ens despedirem amb aquesta gran porta de Kiev, dels quadres d'una exposició de Ravel Mussorgsky, o Mussorgsky Ravel, tanto monta, monta tanto. I amb això ens despedim. Albert, un plaer compartir aquesta estona amb tu i amb tots els oients, i res, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé.